Ara fa unes nits vam rebre aquesta trucada de la Carme de Sant Pere de Ribes amb dues preguntes.
Per què es forma la cera a les orelles? I parlant d'orelles, també una pregunta, Xavier. Has portat alguna vegada algun otorrino perquè parli dels acúfens? Home, és que hi ha molta gent que em pateja. Jo, per exemple, em pateixo i ara estic passant una temporada, doncs, terrible, terrible. És un tema molt interessant i és que no hi ha solució, però...
Els acúfens o brugits a les orelles són sorolls permanents i de to agut, com aquest, exacte. Ai, que desagradable. Segons un estudi recent de la... Parem-ho. Segons un estudi recent de la revista The Lancet, es calcula que aproximadament el 15% de la població espanyola té acúfens, un 1,7% de manera aguda. La majoria dels pacients s'acaben acostumant a aquests molestos sorolls, però es veu que un 10% experimenten repercussions importants com pèrdua de concentració, dificultat per agafar el son, una intensa irritabilitat o angoixa emocional que pot acabar, doncs, amb una depressió. El doctor Josep Maeso és secretari de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctor Maeso, bona nit i moltes gràcies.
Ai, de res, bona nit.
Hem penjat la pregunta de la Carmen a les xarxes i la Núria diu, no té cura això dels acúfens. La iaia diu, ei, fa anys que els pateixo i pel que es veu no té cura. La Joana, jo els tinc de fa molts anys i de moment no hi ha cura. Estic en mans d'otorrinos fa molt temps. I l'Ivan diu, no té cura de moment. És aquesta la realitat, doctor?
Bé, malauradament, en un percentatge de casos, sí. No sempre. Sí que és veritat que està calculat que realment acúfens el 2 o 4% de la població els patirà com a prevalència i un 40% de les persones hauran tingut algun acúfen en algun moment de la vida, que pot autolimitar-se. És que el problema és que un acúfen és un símptoma. Aleshores, com tot símptoma, es pot veure en moltes causes diferents. Aleshores, hi ha acúfens que són tractables, hi ha acúfens que es poden eliminar o hi ha acúfens que haurem d'aprendre a conviure, però també avui en dia també tenim sistemes de reentrenament auditiu, tenim sistemes d'acompanyament que ens poden ajudar una miqueta a fer-los més tolerables. Jo potser em quedaria amb dues frases que els dic sempre quan començo a manegar. A mi m'agrada molt la paraula manegar, no tractar un problema d'acúfens, perquè moltes vegades hem de pensar en molt diversos factors. Totes les afirmacions les faig sempre amb les persones. Miri, jo hi ha una cosa que no li he de dir el primer dia i una cosa que tampoc li puc dir. El que no li he de dir és no es cansi a fer res, no et resignis perquè això s'hi haurà d'acostumar tota la vida. Això no li he de dir perquè no sempre serà així. I el que no li puc dir és segur que li farem marxar perquè tampoc ho podem assegurar perquè dependrà de la causa que provoqui aquest acúfen, de l'entorn que pugui tenir. A veure, de vegades no pensem en problemes generals com són problemes d'hipertensió, de diabetes, de colesterol, problemes vasculars que poden afectar la microcirculació i la gent no ho relaciona amb una lesió d'orella. Una altra vegada tenim els acúfens per traumatismes sonors, aquests potser tenen potser una miqueta més de maltractament, però tenim tot aquell conjunt de persones que tindran acúfens que ben bé no podem assegurar-los perquè se'ls ha produït i hem de veure com els podem ajudar d'alguna manera.
La Núria diu, jo també em vaig tenir fa uns anys, l'otorrino em va dir que vindrien i marxarien sols i que no s'hi podia fer res, que ja era per sempre perquè és el nervi òtic que envelleix. Ara fa 2 anys que no han tornat. Què li sembla?
Jo, afortunadament, això és una frase que em té una miqueta atabalat en això que el nervi auditiu envelleix. Sí, o la frase que s'asseca el nervi auditiu. Afortunadament, els nervis no se'ns assequen gaire. El problema són la lesió que podem tenir a nivell de cèl·lules, de les cèl·lules ciliades de l'oïda interna, o fins i tot de les aferències nervioses que connecten amb aquestes cèl·lules que es puguin lesionar. A veure, espontàniament divenen i van. Hi ha persones que sí. Jo de vegades els hi poso l'exemple del típic persona jove amb 20 i pocs anys que ens consulta perquè té un acúfen. Quan li preguntem de què treballa, normalment és informàtic, programador, analista de sistemes. Sí, es passa 8 hores al dia davant d'un ordenador amb una contractura tremenda que li està impedint funcionar bé tota la circulació alta i té acúfens. Que això em recorden que és el 30% de casos que veiem. Amb aquestes persones és que no cal ni donar-los tractament, els envies al fisioterapeuta amb un rehabilitador que els hi posi una pauta d'educació postural, una pauta d'exercici de manteniment, i aquests acúfons desapareixeran. Per què? Perquè estem corregint la causa. Si no ens preocupem dels símptomes, estem corregint la causa, que això és el més important. Tinguem en compte tota una sèrie de factors i a partir d'aquí comencem a treballar i donem-nos temps.
Doctor, per què es forma la cera a les orelles?
A veure, allò de la cera de les orelles és una pregunta que em fa moltíssima gent i he tingut algunes anècdotes molt curioses. No? A veure, la cera és un producte que fabrica unes glàndules ceruminoses. Una d'aquestes glàndules es dediquen a fabricar cera com a antisèptic, com a hidratant per la pell del conducte auditiu. O sigui, no és una brutícia que s'acumuli, és un producte que fabrica l'orella com a protector. Diguem, això és una reflexió que li fem sempre a tota la gent. No? Diguem, l'orella fabrica la cera com a protector. Per tant, qualsevol cosa que jo intenti fer, bastonets, neteges, tot allò que jo intentaré fer amb tota la meva bona voluntat per netejar-me l'orella, la pell de la meva orella ho interpretarà com una agressió. Com a resposta, més cera tindrem com més en vulguem treure. El nostre organisme moltes vegades és més intel·ligent que nosaltres. Doncs està preparat. La pell del conducte està preparada per fabricar cera i anar-la traient poquet a poquet cap a fora. Nosaltres el que hem de fer és netejar la part visible. Això vol dir el dit i la punta de la tovallola. Tot l'altre ens pot conduir o bé a fabricar més cera o algo pitjor, aconseguir netejar l'orella i no tenir cera. I aquí podem començar a tenir problemes dermatològics a nivell de conducte auditiu per una falta de protecció.
Ens ho diu el doctor Josep Maesso, secretari de la Societat Catalana d'Otorrinolaringologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctor Maesso, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores i que tingui bona nit.
Ai, moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar en nosaltres. Estem a la vostra disposició.